COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dilluns, és dia 6 de febrer, el dia en què estem molt pendents dels efectes del vent. A la demarcació de Tarragona hi ha hagut ferits de diversa consideració, es manté l'alerta activada i es demana especial precaució a l'hora de sortir a la carretera, especialment a la C14 de Reus al Cover, a l'AP2 entre el Vendrell i Lleida i també a l'AP7 i la Nacional 340 en el tram entre Vilafranca del Penedès i Salou. Molta precaució, per tant, si han de sortir a la carretera. Com cada dia hi posem música tot plegat, avui ens acompanya al programa Els Guns N' Roses, perquè avui, tal dia com avui, 6 de febrer, fa anys, Axl Rose. Al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, rebrem emprenedors, parlarem avui de roba feta amb fibres naturals, amb tints naturals i tot a només un cop de clic. Els presentarem el projecte Blau Gap i farem el cafè dels dilluns amb el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya per Tarragona, Jordi Salvador. Amb ell continuem la ronda d'entrevistes als nostres diputats per repassar la feina que fan a Madrid per Tarragona. A partir de la una, ja saben, toca Sibarita i Anna de Vins. Avui tenim a la carta els vins de Rasquera, els de la Farinera Vins, que venen amb espectacle inclòs el del sommelier Fermí Fernández, serà també amb nosaltres avui al programa. I també després de la una no s'ho perdin, perquè ens acompanyarà el director del cicle Grans Mestres, el Francesc Cerro, només unes hores de l'estrena d'una nova edició del cicle Grans Mestres al Teatre Fortuny de Reus. Amb ell parlarem del que ve demà, però de totes les cites que tenen el primer dimarts de cada mes al teatre. Recordin que poden fer-nos arribar les seves propostes i les seves opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens estan escoltant des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Comencem amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada parlant del vent, que bufa amb molta força encara avui, vent de mestral, amb ratxes de fins a 90 km per hora. Encara hi ha avisos taronges fins al migdia al prelitoral. A la tarda afluixarà una mica. I pel que fa al cel, jornada de sol avui amb pocs núvols en general. Pel que fa a les temperatures, no variaran. S'esperen màximes de 17 graus a Tarragona i Tortosa, 16 a Reus i al Vendrell i 12 graus a Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Segons el Servei Català de Trànsit, normalitat a aquesta hora a la demarcació de Tarragona. Això sí, hi ha un avís per vent a l'AP7, com els dèiem en començar, a l'AP7 i a la 340, vent fort entre Salou i Vilafranca. Per tant, molta precaució si hem de circular per aquest tram en concret, però en general per tota la xarxa viària tarragonina. De fet, encara estem molt pendents de les fortes ratxes de vent que afecten les comarques de Tarragona. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Procicat per ventades, sobretot al litoral i prelitoral. Fins aquesta tarda s'han registrat ratxes ratxes de vent de rècord a la Riba, 145 km per hora, 138 a Farena, 119 a Capafonts, per exemple, o 106 km per hora a l'Alforja. Arbres, immobiliari urbà caigut i talls de llum han afectat a tota la demarcació. L'episodi més greu es vivia a Salou, hi ha dos ferits, un d'ells en estat crític, en caure un arbre de grans dimensions a damunt. L'afectat de més gravetat és un home de 60 anys que va ser evacuat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ruth Guerrero.
L'accident tenia lloc cap a les 6 de la tarda aquest diumenge entre el carrer Rector Ubach i el carrer Tarragona. Els afectats són un home de 60 anys que ha resultat ferit crític i una dona de 61 que ha quedat ferida de gravetat. Tots dos van ser evacuats en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La parella ferida acabava d'aparcar al costat d'un elevat on aquests dies se celebra la Festa Major d'Hivern de Salou. Es tracta d'una zona molt pròxima al consistori on durant aquest diumenge ja havien caigut diversos arbres per les ventades. Hi ha dos ferits més en caure'ls una torre de senyalització sobre el cotxe a Tarragona. L'accident tenia lloc a la T11, prop de les Gavarres. Els afectats són una dona de 50 anys que patia diverses contusions lleus i un home de 52 ferit de poca gravetat. I encara un altre accident relacionat amb les ventades, un treballador de 63 anys, ferit greu en caure-li a sobre una porta metàl·lica a Tarragona al polígon industrial Riu Clar. Per causes que encara es desconeixen, l'home ha quedat aixafat per la porta metàl·lica i ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. I Protecció Civil demana extremar la precaució en mobilitat, així com en les activitats a l'aire lliure, tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a l'arbrat, com ara parcs i jardins. També tenir en compte objectes que estiguin a balcons i terrasses a les zones urbanes. Cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables.
De fet, la xifra del matí són les més de 700 trucades que el 112 ha rebut per les ventades a Tarragona i també els 9.000 abonats que han patit talls de subministrament elèctric en les darreres hores.
La majoria d'incidents han estat per caigudes d'arbres i branques, obstacles a la calçada, mobiliari urbà. A les comarques de Tarragona s'han atès 746 avisos. Tarragona, Reus, el Vendrell, Calafell i Cambrils són les 5 poblacions tarragonines des d'on més s'han alertat els serveis d'emergències. A més, el vent ha deixat 9.000 abonats sense llum, principalment al Baix Camp, amb 7.631 clients afectats.
Aquest diumenge també un treballador quedava ferit greu en caure d'una alçada de 12 metres i mig a Ferrariland. Va ser evacuat al Joan 23, però finalment se'l va derivar a la Vall d'Hebron.
El ferit té 35 anys, estava dalt d'una bastida treballant i es van desprendre unes plaques metàl·liques just en el moment en què el treballador estava canviant el mosquetó de l'arnès per passar-lo a l'altre ancoratge. La víctima va ser atesa pel SEM en el lloc dels fets i el van traslladar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Finalment se'l va traslladar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a causa de la gravetat de les ferides.
Anem amb altres qüestions. Veïns de Reus reclamen que les administracions legislin per aturar els abusos de les companyies elèctriques. Han recollit signatures per la causa 3 mesos després de l'incendi on va morir una dona en situació de pobresa energètica a la ciutat.
Convocats per la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, una trentena de veïns de Mas Pellicer s'han concentrat aquest diumenge al barri per mantenir viva la reivindicació i exigir que les administracions legislin d'una manera contundent, segons ha explicat el president de l'entitat, Valentín Rodríguez. Cal que l'administració es mulli i no passi la pilota.
Tenim la sensació de que s'estan passant la pilota uns als altres, de que s'estan creant comissions al Parlament per estudiar, de que s'estan fent compareixences, que em sembla molt bé. Però davant d'aquestes comissions, i abans de que la culpa és teva o meva, davant d'aquesta situació, pensem que al final qui acaba pagant, i mai millor dir, qui acaba pagant la factura de tot això són nosaltres. Per tant, cal una decisió clara, cal que l'administració pública es mulli.
La federació ha programat concentracions en diferents barris de la ciutat el primer diumenge de cada mes i ha iniciat una recollida de signatures per donar suport a les reivindicacions. A més, tenen pendent una trobada amb l'Ajuntament de Reus en què proposen que revisin, si s'escau, els protocols existents per detectar casos de pobresa energètica.
12 i 29, la plataforma d'afectats per la cooperativa de Cambrils recull fons per personar-se en el procés judicial per la fallida. L'entitat té diners suficients per la primera fase, però necessita més per arribar fins al judici oral.
Poder estar més presents en tot el procés fins al judici oral tindria un cost d'uns 21.000 euros. La plataforma estima que de tots els adherits a l'entitat, uns 150 estan disposats a cobrir les despeses del procés, que serien d'uns 120 euros per cap. Avui dia la plataforma té uns 9.000 euros que serviran per cobrir la primera fase. A partir d'ara organitzaran la part de provisió de fons per recaptar més diners, els que falten per completar tot el procés. El president de la plataforma és Daniel Pallejà.
El que tampoc no està rebut és entrar al procés, entrar a la primera fase perquè tens fons i després doncs, quedar-te penjat sense recursos i haver de desistir.
La bona notícia del matí, els usuaris de tren ja poden utilitzar des d'aquest diumenge els Euromet entre l'Aldea i Tarragona amb bitllet bonificat.
Aquest diumenge ha entrat en servei la mesura amb 4 freqüències diàries d'anada i tornada. Això sí, la mesura és de caràcter provisional mentre no es resolen els problemes de l'R16, una línia que pateix múltiples retards, però la plataforma Trens Dignes ha reclamat que tingui continuïtat i que la bonificació s'ampliï per anar a Castelló, València i Alacant.
Reclamem, tot i que encara falta per anar això, que sigui un servei de continuïtat. S'ha concebut com a temporal, però nosaltres el que no permetrem, arribat el moment, és que quan els regionals funcionen millor i la doble via estigui acabada, se mos digui que llavors se llevarà.
Aquesta era Montse Castellà, portaveu de Trens Dignes de l'Ebre i Priorat, i boníssima notícia també la d'aquest cap de setmana, el Goya per al curtmetratge Time Code de Juanjo Jiménez amb l'Escola de Cinema de Reus al darrere.
Time Code continua acumulant premis, ara suma un Goya al millor curtmetratge i ho fa just abans de començar la carrera cap als Oscars. El film ha rebut fins ara la Palma d'Or al millor curtmetratge a Cannes i el Premi Gaudí, entre molts altres reconeixements. Juanjo Jiménez agraïa així al Goya fent una ferma defensa dels curtmetratges.
Este va para la Pilar Lasaca, nacida en Obón, provincia de Teruel, que es mi madre. Para mi mujer María, para mi hija Alicia, para el equipo de Time Code, por supuesto, para mis alumnos de la escuela de Reus. Y quería dar las gracias a la Academia, sobre todo por permitir que los largometrajes compartan la gala con nosotros. Un largometraje puede ser una estupenda carta de presentación y yo los animaría mucho a los largometrajistas porque muy pronto quizás puedan dar el salto al vacío. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Sí, amb aquest nou premi anem posant el punt final al repàs informatiu i Ruth, hem de fer a punt d'esports, que ha donat de si el cap de setmana.
Sí, un cap de setmana incomplert, diríem. El Nàstic per una altra oportunitat que el manté com a cuer, una nova derrota aquesta vegada a casa del líder de segona, el Levante, per un 2-1 amb gol de Delgado per part dels granes. El dissabte rebran a l'Alcorcón amb la possibilitat d'aconseguir algun punt. El Reus, per la seva banda, va empatar amb un Getafe que és cinquè. El vent que feia no va impedir que Edgar Hernández marqués l'1-1, en desena posició es queden, el diumenge s'enfrontarà el Numancia al seu camp.
Molt bé, doncs quan són les 12:32 repassem portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
La portada és pel temps amb el titular vents de fins a 145 km/h provoquen 5 ferits, la imatge és pels ferits per la caiguda d'arbres a Salou.
Anem al Reus Digital.
Destaca que una nova aplicació converteix la ruta modernista de Reus en un concurs cultural i es fixen que el fort vent deixa 9.000 abonats sense llum i més de 300 trucades als bombers de Reus i Tarragona.
I al del camp.cat.
Encapçalera el temporal de vent, fa estralls a diversos punts del camp de Tarragona i que se suspenen les classes als Sacallets a Coma-ruga per desperfectes causats pel vent.
Finalment avui, el diari Més.
També fixat en el temporal amb la caiguda d'un arbre pel fort vent causa 2 ferits greus a Salou i que Juani Mimbrero guanya la xatonada popular del Vendrell.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ruth. Fins ara, 12:33, ens aturem només 20 segons per la publicitat i tot seguit rebrem els nostres emprenedors d'aquesta setmana.
No voy a estar de pisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexim Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexim frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexim Articulaciones de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, és dilluns, per tant, aixequem persiana per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques. Avui volem presentar-los un projecte dedicat a la moda natural, moda sostenible. Per saber-ne una miqueta més, m'acompanyen avui a l'estudi de COPE Tarragona els seus responsables. Són la Glòria Figueres i el Joan Prous. Joan, Glòria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Escolteu, us pregunto, la primer, quan i com neix aquesta idea de Blau Gap? A veure, qui arrenca? Joan, t'ha tocat.
Sí.
T'han mirat i t'ha tocat.
Sí, no, això fa un any així que, bueno, arrel de, bueno, una mica el camp, tots estem canviant una mica de vida, no? Els hàbits de vida més saludables, i sempre et queda allò, el pensament, no? Dius, bueno, mengem més bé, sí, les cases han de ser més sanes, però la roba, què passa amb la roba, no? És allò, I arran de que també tenim amics que tenen problemes de pell o problemes de sensibilitat química múltiple, electrosensibilitat, doncs que ens deien, ostres, que no puc portar, jo què sé, la roba interior aquesta perquè em fa mal, vull dir, me molesta. Doncs vam començar a mirar, a buscar. I arran de, i llavors vam buscar, vam mirar, no trobàvem, aquí a Espanya hi havia molt poca cosa, i vam contactar amb uns segells certificacions d'Alemanya. Ens van dir, doncs mira, fan a Frankfurt fan una fira, si voleu anar, vam anar i vam, ostres, vam al·lucinar perquè la quantitat de coses que són de moda sostenible i que no ens donem compte, no?
Clar. Quan diem moda sostenible, què volem dir? A veure, exactament, perquè tots estem al tanto del que estem parlant. Glòria.
Primerament és roba, per exemple, que està feta de cotó orgànic. El cotó orgànic significa que el cotó està cultivat sense pesticides, sense tòxics. Llavors, durant el procés de producció tampoc se li afegeix cap químic afegit. Uh-huh. I es mantenen criteris ètics, socials i mediambientals, doncs que no contamina el medi ambient mentre dura la fabricació, i socials perquè hi ha comerç just, o sigui, com nosaltres adquirim roba que està certificada per GOTS, que certifica doncs que hi ha comerç just, que els salaris estan regulats, que els horaris també, i bueno, més o menys és això.
Clar, és que aquí hi ha dos vessants, no? D'una banda, que els materials, no?, tinguin, doncs, sabem què és exactament, no?, el més naturals possibles per prevenir, com deia el Joan, doncs, al·lèrgies, per exemple, i d'una altra està la vessant ètica, no?, que
correcte.
De fet, el debat està ara mateix al carrer, perquè tots ho hem vist, no?, grans cadenes, doncs, que paguen allò a la samarreta que tu et compres, te la compres per 6 euros per algun motiu, clar, perquè ells l'han pagat a mig euro, probablement, no?, sense garanties laborals ni...
És que hi ha com dos vessants, és a dir, quan parlem de moda sostenible hauríem de diferenciar el que és sostenible a el que és, diguem-ne, saludable.
Clar.
Que, o ecològic de lo que és pròpiament natural o sa, perquè sostenible, per dir alguna cosa, perquè tothom se'n faci una idea, no? Potser, pues, per exemple, posar en una construcció posaria aïllament, això fa que sigui més energèticament sostenible, però potser aquest aïllament ens provoca una enfermetat a nosaltres per les partícules que emet. Llavors, amb la roba passa igual.
Clar.
O sigui, pot ser que sigui una roba feta amb un material, per dir alguna cosa, reciclat, que hi ha doncs, banyadors fets amb fils de pescar, però que aquest material, per les característiques que té, de que s'ha fet amb tòxics, bisfenols, que provoquen doncs, disrupcions hormonals i tot això, ens afecti a la nostra salut. Llavors nosaltres apostem no només en un tema sostenible, sinó que a més sigui saludable.
Mm-hmm. Llavors, aquí, a partir d'aquí, del vostre interès personal, doncs neix la idea de Blau Gap, de dir, escolta, muntem-ho, vosaltres no teniu una botiga física, sinó que estem parlant d'un negoci online, que diré l'adreça és www.blaugap.com. Uh-huh. I aquí què hi trobem? A veure, perquè jo he vist roba, perdona, per home, per nen. Especial incidència a les coses per nens i per nadons, no? Que aquí també sempre hem d'anar amb especial cura.
Sí, sí. De fet, vam començar primerament amb roba interior de dona, perquè, per exemple, de roba de nadó sí que moltes vegades ens preocupem més pels nostres
Clar.
Fills que no pas per nosaltres mateixos, però sí que al mercat, aquí a Espanya, a Catalunya, ja hi ha roba d'aquest tipus de nen. Llavors, com que començàvem, vam dir, doncs, intentem entrar en un sector que hi hagi menys tipus de productes d'aquest estil. Llavors vam veure que amb roba interior de dona hi havia molt poca cosa, que era, realment la gent ho necessitava ja pel tema de salut, i la gent que tenia el perfil, que era un perfil més sostenible i més ètic, també volia adquirir productes d'aquest tipus sense haver de necessitar-ho per la seva salut. Llavors vam entrar en aquest sector i a poc a poc vam anar ampliant, és a dir, vam des de la roba interior de dona, calcetes, sostenidors, samarretes interiors, després vam seguir amb la de noi, amb calçoters i així, i de nens és el següent pas que estem fent.
Uh-huh.
O sigui, anem a poc a poc ampliant segons la demanda que anem tenint.
I a més, la roba interior és la primera que està en contacte amb la nostra pell.
Sí.
I per tant, és la que, diguem-ne, notem de seguida. I a més, és molt curiós perquè els fibres que hi ha de la gent, quan parlen sobretot sostenidors, calcetes, calçotets, que és molt més agradable. I dius, però si l'altre també és de cotó, per què aquesta diferència? Bueno, el que parlava la Glòria abans, no? El cotó orgànic, i en concret doncs, no, està cultivat sense aquests tòxics, que són els pesticides, plaguicides, però és que a més els tints, també són tints que són orgànics, amb la qual tota aquesta toxicitat no et passa al teu cos, i això el teu cos, sense que tu te'n donis compte, ho reconeix. Uh-huh. I per això, per això és més agradable.
Clar. També important, important, interessant, m'ha semblat el tema de l'apartat de roba esportiva, perquè a més amb la roba esportiva sí que és veritat que, és veritat, com deies el Joan al principi, no? Que ara ens preocupem més doncs, per donar vida sana, també potser fem més esport, i han sortit doncs, al·lèrgies, per exemple, associades doncs, això, a la suor, etcètera, no? I la roba esportiva, és veritat que clar, la fem servir mentre practiquem esport, per tant, suem més, o sigui que és encara més important que les fibres aquestes siguin el menys nocives possible, no? No,
i Greenpeace va treure un estudi en el que alertava de les conseqüències medioambientals que té l'actual roba d'esport, feta de polièsters, poliamides, tot això. Vull dir, ja no és només de nosaltres, sinó mentalment. La Glòria és una coneixedora del tema de la roba aquesta que més és de llana i seda, vull dir, les
característiques. La samarreta que porto jo avui, que els nostres
ara ens hi farem una foto per posar-la al Twitter, eh?
Per exemple, la samarreta que porto jo ara és de llana i seda, amb un 2% de l'estat, un 68 de llana, un 28 de seda i un 2% de l'estat. A part dels avantatges de tenir la roba natural és que quan fas esport, per exemple, el que té la llana és que absorbeix les males olors, és a dir, tu fas esport i acabes suat, si deixes de ventilar la samarreta, el dia següent la pots olorar i la suor no ha quedat impregnada amb el teixit, amb la qual tu pots reutilitzar aquella peça de roba sense rentar-la cada dia i si te'n vas a fer una travessia, doncs això que t'estalvies, no? Vull dir que amb un parell de prendes et pot durar doncs bastant. I a part que regula molt bé la temperatura corporal, perquè la llana entremig de les fibres té unes bosses d'aire que fa com d'aïllament natural. És a dir, tu quan has fet esport i estàs suat, quan tens aquell peron que t'agafa aquell fred perquè la suor refreda, realment no tens fred. És a dir, notes que el teixit està suat, mullat, però no tens fred. Te segueix escalfant igualment.
Clar. És tot un món, això, eh? Sí, realment, aquí m'encanta.
És una passada.
I pensa que, dius, ostres, la llana... Perquè és que, clar, les fibres naturals les tenim associades com a coses molt antigues i tal, sí. I qual, però és que, a veure, la llana, per exemple, en aquest cas, s'utilitza també en calor, vull dir, és un gran tèrmic. De fet, els tuaregs, o sigui, la roba que porten és de llana. Per tant, més que...
I ara algú que ens estarà escoltant dirà sí, això estic molt d'acord, tal, però això deu ser molt més car que anar a comprar doncs, a un comerç, diguéssim, estàndard. És així? És molt més car comprar roba que tingui a sobre, no?, aquest valor afegit que ens heu explicat?
No, t'explicaré. Si tu vas a comprar el Zara... Aviam, si ho compares amb Zara, és més car, lògicament. Que
probablement tot comparat
però, amb... Exacte, però, clar, què pas, quines... Perdó, per dir una marca.
No, però, pot ser qualsevol, eh? Però, Zara, Primark, el que
exacte,
vulguem.
Però si ho compares amb una marca doncs, més o menys bona, estem parlant del mateix preu. Inclús en roba interior estem més barats. No sé, vull dir, el que passa que sí que... No és una roba natural, si tu, és a dir, no pots comparar el mateix, és diferent. Per tant, estàs donant no només una millora en el teu cos, sinó també en el futur del medi ambient, és que estem comprant, diguem-ne, futur.
Per exemple, ara, per posar un exemple, ja sé que si entren al web, el recordem, www.blaugap.com, allà tenen tots els productes, per exemple, un conjunt de roba interior, uns calçotets d'home, anem a posar, per exemple, uns que tingueu així ara mateix en estoc al web, quan valen? A més, estan de rebaixes ara,
sí,
Blaugap,
fins al 7 de març.
Aprofitin.
Doncs 12 euros, uns slips, per exemple, i saps doncs, que és de cotó orgànic, que està certificat, vull dir que inclús a l'etiqueta d'una marca que tenim que és Comazo, hi ha un codi en una web on tu introduint aquest codi en la web que s'especifica en l'etiqueta t'explica la traçabilitat del producte, és a dir, saps on s'ha cultivat aquest cotó, qui ho ha cultivat i on. Llavors aquesta transparència que et dona, doncs, clar, també és un valor afegit al producte que tenim.
Clar. Jo crec que és una mica el següent pas que hem de donar, no? La setmana passada justament teníem aquí altres emprenedors de Nina Priorat, que ells fan cosmètica sostenible, cosmètica quilòmetre zero, i ho dèiem, no? Mirem cada vegada més d'on ve allò que mengem, no? Doncs... també les cremes que ens posem, els perfums, doncs també ho hem de començar a fer amb la roba. També, sí. A més, per una qüestió ja no només dels materials, sinó de responsabilitat social, que la tenim tots al final, de no contribuir a això. Com funcioneu? Jo ara entro a blaugap.com i faig una comanda, me l'envieu allà on sigui, quan triga això, com va?
Sí, és entrar, com qualsevol altra web online que pugueu trobar, fas el pagament i s'envia a tot Espanya, venim a tot Espanya, a Canàries, inclús a Balears, i tarda, doncs, dos dies, cinc, dos, tres, quatre dies, depèn una mica, però és...
En dos, tres dies pot arribar perfectament. Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Jo el recomano que entrin, que facin una ullada, allà a més al web ens expliqueu tot, que si hem de fer devolucions, canvis, detall, el que sigui, doncs ens faciliteu força la vida. Sí. I hem de dir que, a més, vosaltres us van donar ara no fa massa un reconeixement per part dels Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona dins l'apartat d'Economia Social. Suposo que això també ajuda, perquè diu que fa un anyet que esteu amb el projecte, sí, tirant endavant, no?
I tant.
Molta gràcia. A més, no sé, és, una, és el que dius, un reconeixement a que dius, ostres, hem fet una cosa que és diferent, no? Vull dir, nosaltres provenim d'altres professions i hem fet això una mica, doncs, per consciència social, no? Consciència social i perquè també ens agrada, o sigui, el poder tindre una vida més saludable i que això sigui reconegut, doncs, ostres, és que ens fa molta gràcia, la clar, veritat.
Doncs ara falta que tots n'aprenguem una miqueta més. Vinga, i us ajudem també a tirar endavant amb aquesta iniciativa de BlauGap. Glòria, Jordi... Jordi, t'ha rebatejat jo ara. Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut. Torneu quan vulgueu.
Gràcies, gràcies a tu, Mònica. Gràcies.
El jueves 9 de febrero, Herrera en COPE se va de crucero a Cuba con MSC Cruceros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Prepárate a vivir con Carlos Herrera una experiencia fantástica y descubre la nueva estrella de MSC Cruceros con viajes El Corte Inglés. El nuevo MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo. Ven a la agencia número uno en venta de cruceros. Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, los verdaderos especialistas.
Arriben els Samsung Days de MediaMarkt, amb superofertes en totes les games de productes Samsung i amb un finançament al 0% d'interès de 10 a 24 mesos. Corre, només fins al 12 de febrer.
Finançament vàlid en compres a partir de 149 euros. TAE 0%, quota mínima de 12 euros al mes. Finançament ofert per Banc Cetelem. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
A COPE Tarragona és l'hora del cafè.
Quarantasis minuts que passen de les 12, continuem a Herrera en COPE, és l'hora del cafè al programa. Avui fem cafè especial perquè continuem amb la ronda d'entrevistes als diputats per Tarragona de les diferents formacions polítiques. Ja saben, cada mes passarà per aquí un d'ells per explicar-nos quina feina fan, quin és el seu dia a dia, i nosaltres passarem llista i factura una mica la seva feina a Madrid pel territori. Ens acompanya avui Jordi Salvador, diputat d'Esquerra Republicana. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Volem saber més de la vostra feina al Congrés. Ara hi entrem. Evidentment, avui l'actualitat mana. Aquest matí ha començat aquest judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, és la imatge del dia, sens dubte. Com has vist aquesta imatge de primera hora, que segur que ocuparà totes les portades demà?
Bé, és una imatge d'un país que no és anormal o d'un estat que no és anormal. A veure, demanar que un Parlament pugui consultar a la seva gent que administra, doncs, hauria de ser una cosa més normal del món, i en aquest país no ho és. És un dia trist i alhora penso que marca un altre punt d'inflexió més cap a un joc de legalitats.
Mm-hmm. Independentment del que passi amb aquest judici que durarà tota la setmana, mm-hmm, creieu que una mica la imatge que s'ha vist aquest matí, no? Molts ciutadans, evidentment hi havia molts càrrecs polítics, no? Però hi havia també molts ciutadans manifestant-se aquest matí una mica. Creieu que això pot canviar alguna cosa? Parlo de com ho veuen des de Madrid, bàsicament.
A Madrid comencen a veure això amb preocupació. No jutja només tres persones, es jutja 2 milions i escaig, bastant més, que van anar a votar. Hi ha molta il·lusió, jo recordo, gent fent-se fotografies, les cues, un dia dels més bonics que hem viscut, d'aquells que recordaran sempre a la història. I la història la fan en moments com aquest, i en aquests moments el govern espanyol es torna a equivocar judicialitzant o tractant aquest tema com si fos un tema penal, un tema de trànsit, o com si estiguessin robant gallines. Això és un tema polític i només pot tenir una resposta política. I avui s'ha vist, això és un judici polític.
Mm-hmm. Els passadissos al Congrés, vosaltres com a diputats catalans al final, no? D'altres formacions, d'altres punts d'Espanya, us han preguntat per aquesta qüestió, hi ha debat al voltant?
Sí, hi ha alguns que hi ha més bona relació que amb altres i que alguns que ho entenen més que altres. El que sí que és veritat és que es viu tensió en aquests moments. Sí. En alguns moments a l'hemicicle es veu tensió quan surten els temes de Catalunya, canvia el to de veu. En general la cosa es fa més agra, no? I jo recordo un dia especialment trist, va ser el suplicatori, quan van votar pel suplicatori de l'OMS, jutjar aquest home o no jutjar-lo, es va fer a porta tancada, periodistes fora, sense taquígrafs, sense càmera, sense res. No podies entrar ni podies sortir, i allí la gent es va deixar anar, no? Uh-huh. I jo recordo que fins i tot, mira, ostres, alguns van votar per jutjar aquest home, que em semblava ja malament per si mateix, però va haver molts aplaudiments. Calia aplaudir per jutjar una persona per posar les urnes. I llavors, jo que sóc antropòleg de formació, aquests aplaudiments en altres contextos són bales, no? Va semblar un dia trist perquè vaig veure en expressió d'algunes persones un odi que no toca.
Uh-huh. En parlarem segur molt aquests dies. Anem una mica a la feina precisament que fas a Madrid, perquè els oients ho tinguin clar una mica a nivell pràctic, eh? Jordi, com funciona? Quants dies passes a Madrid? Quants dies aquí a Tarragona?
Bueno, la vida és molt intensa. Normalment marxa a Madrid amb el tren de les 6:38, acostumes a marxar el dimarts al matí, i normalment a les 9 i a les 10 ja tens comissions. Quan de fet comença la cosa una mica abans. El divendres, al migdia, nosaltres som un grup petit, i a més, com estem castigats i no estem en cap mesa, no som presidents de cap mesa ni la del Congrés ni de les comissions, t'envien per SMS, t'envien l'ordre del dia de les demés, del que has de fer la setmana següent.
Sí.
Jo mateix, com som un grup petit, pues estic en un munt de comissions. Estic en la Comissió d'Empleo, Seguretat Social, Pacto de Toledo, Indústria, Energia, Turismo, Deportes, Consejo Social Nuclear, i bueno, no segueixo perquè no acabaria. I reps l'ordre del dia tot això, de tot el que fa tothom, que t'has de posicionar, i a més, no pots dir tonteries, queda gravat, i al mateix temps del que tu portes a les comissions i al plenari. Llavors, com deia abans, marxes al matí, el dilluns normalment fas territori o prepares la setmana, i normalment acostumes a prestar territori i a rebre inputs de cara a preparar coses, no? Dimarts arribes i a partir d'aquí, del dimarts ja no pares. Amb comissions, plenari, i acabes a les 9, 9 i mitja de la nit, i llavors vas a sopar i l'endemà al matí a la tarda a les 9, i així normalment fes dijous a la nit, i a vegades divendres al matí. O sigui, la vida és molt intensa, i arribem llavors divendres al matí i torna a passar el mateix, que el divendres al migdia tornes a rebre totes les convocatòries. I potser són propostes de llei, propostes no de llei, mocions, és a dir, que hi ha de tot tipus d'informació que tu has d'anar fent. El ritme realment és molt més trepidant i molt més fort del que la gent es pensa o es pot imaginar. Mm-hmm. He passat moltes hores, diguem, dormint molt poques hores, preparant temes que al ser un grup petit doncs, no tens tota la infraestructura que tenen grups que tenen 137 diputats o 90 o 80. Nosaltres som 9 i dels 9 doncs, alguns estan alliberats de tasques, diguem, de picapedra perquè fan altres tipus de tasques més aviat de relacions públiques o de mitjans de comunicació, etc. Mm-hmm. Llavors la feina és dura, més del que es pensa la gent.
Per tant, de dimarts a dijous, divendres, pràcticament a Madrid, quan estàs a Madrid, allà tens casa a Madrid, estàs a un hotel...
No, no surt a compte, estic en un hostal. En veritat, estem en un hostal. I jo estic en un hostal que està força bé, el Tardà i el Rufián i els altres companys estan en un hostal, jo diria que dels més econòmics que hi ha a tot Madrid, que algú es pot, inclús quan surt a la Polònia a vegades diu no estan en un pis, estan en un hostal i a més un hostal molt modest. Entre altres raons perquè a mi no em coneixen i puc estar en un hostal una miqueta millor, però amb ells anar pel carrer a vegades pues, els suposa pues, la majoria de vegades gent que s'acosta per fer-se fotografies o per animar-los, però també pots trobar com a tot arreu algun imbècil parlar malament que pues, pot insultar-te o dir-te nazi o dir-te no sé què o que us han de colgar i el paredon, i és una mica desagradable. Llavors prefereixen estalviar-se segons què i van a dormir a un hostal molt proper al Congrés.
Uh-huh. Per tant, ens dius, no? El dia que hi ha ple, evidentment el dimarts normalment hi ha ple, si no hi ha comissions, suposo sí. Que reunions també doncs, amb diferents, no sé si amb ciutadans
sí,
directament,
sí,
però
sí,
amb
sí,
grups,
sí.
No?
No para, és que és un dia, tu digues, mira, per exemple, aquests tres dies últims, la setmana passada, pues, encara que és que digui, bueno, i repeteixo, no em queixo d'aquesta feina, perquè me queixaria d'una feina de 600 euros a 60 graus en un hotel de Salou, per exemple. No em puc queixar-me, però sí que és veritat que els tres últims dies, per exemple, la setmana passada, pues vas tindre 10 minuts de repòs, per dir-ho d'una manera, no? 10 minuts vam menjar un entrepà al migdia i perquè no paraves, perquè venien visites, vam estar amb els de la Coca-Cola, amb gent de tot arreu de la Coca-Cola, gent de la privatització d'Aena, de la CGT en lluites, i que vam tindre molta gent que ven del territori i no del territori que ens venen a interpel·lar sobre la pensió, sobre molts temes que són importants per no només pels catalans, sinó també per tot per la gent de la resta del Regne d'Espanya, no?
Mm-hmm. Pel que fa a les comarques de Tarragona, si van, de fet ho podem fer amb el Jordi Salvador, qualsevol diputat, van al web del Congrés i allà tenim totes les intervencions,
sí.
No? I les peticions que han fet. Jo repassant les que has fet, Jordi, tenim aquí que has preguntat, doncs hi ha temes de seguretat de les operacions relatives al petroli i al gas mar endins, inversions fetes per l'estat als Jocs Mediterranis, també has preguntat sobre el cas Inipro, la seva relació amb l'Ajuntament de Tarragona, i també trobo aquí preguntes sobre Castor, per exemple, no? Temes concrets que afecten les comarques de Tarragona.
Principalment, de totes maneres, pel tipus de comissions que a mi em toca, el Senat és més aviat una cambra territorial. Sí que és veritat que he tocat coses de Tarragona, com pot ser aquests que has dit tu, i a part el tema de la conca hidrològica, el trasbassament, el conegut trasbassament de l'Ebre, del tema del Castor, com dies abans, del tema de Flix, el tema de bones infraestructures, hem preguntat de tot. Però sí que és veritat que les meves comissions en un moment van relacionades amb treball, seguretat social, indústria, energia, turisme en general, afecten no només són unes àrees que afecten a molts tarragonins i gent de Reus, i gent del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, del Penedès, però sobretot a gent en general de tot Catalunya, no? Uh-huh. I que és on nosaltres representem. Llavors, sí que és veritat que la meva feina, soc diputat territorial per la demarcació de Tarragona, però és una feina que afecta els catalans en general. Llavors, no és una feina tan territorial com pot ser un senador, per dir una manera,
clar,
o algú que tingui una comissió com pot ser Foment, que pràcticament fa referència a infraestructures, i aquí sí que va molt lligat a l'estat de Tarragona. Però per això tenim altres companys i companyes que ho fan perfectament. Les meves feines, ja t'he dit, van més enllà del territorial.
Mm-hmm. Precisament el passat dijous, dia 2, podíem veure, no?, defensant aquesta iniciativa legislativa popular per establir una renda bàsica. Això ve avalat per moltes signatures, no? 700.000 signatures. Quina resposta va tenir això ahir al Congrés, no? In situ.
Home, va ser molt bonic, no? Va ser molt bonic perquè penso que en aquests moments hi ha moltíssima gent que no arriba, no? No arriba, i no és per culpa seva. No és per culpa seva, encara que algú es volen culpabilitzar, no? Pràcticament van dir que si tu ets un fracassat en aquesta societat és per culpa teva perquè no et formes, o perquè no emprens, o perquè no tens el talent de Steve Jobs. No, això és mentida, hi ha gent que no pot, i aquesta gent, el primer que ha de fer un govern, una democràcia, no sé, qualsevol persona que es dediqui a això és buscar feina per la gent, és que la gent tingui feina digna, i segon, el que quedi despenjat, doncs, evidentment, reincorporar-lo. Si no fem això, és que no som un mal govern, la democràcia és dolenta, ja podem anar tots cap a casa, perquè és la feina número 1. I també va servir aquesta ILP per veure que alguns fan doble discurs. Aquest repentanisme refereixo a Ciutadans i al Partit Popular, que van votar contra una renda mínima, discutir-la al Parlament. És a dir, que ja no estem parlant d'aprovar-la. O sigui, jo puc entendre que pot discutir-se la manera, com, la quantitat, etc, no? Però que hagin dit que no, ni a discutir-la al Congreso, pues, bueno, jo penso que sobretot Ciutadans es va destapar la careta, i quan va pels barris presentant-se com una opció popular, populista, i bueno, aquest cap de setmana ja han dit que ja no són socialdemòcrates, però no, que ja cal, no feia falta aquesta afirmació per demostrar que no, que són un partit de dreta pura i dura.
Uh-huh. De vegades, vosaltres ho dèieu també en campanya, no?, el que volia haver portat, doncs, els problemes reals de la gent al Congrés, no?, a l'hemicicle. És difícil, de vegades, portar els problemes reals? Per exemple, aquests dies que hem parlat tant de pobresa energètica, és difícil això?
El que és difícil és guanyar-ho. Però portar-lo no, portar-lo, i he portat salari mínim interprofessional, i he portat el tema de les treballadores de la neteja del sector hoteler, hem lluitat contra la doble escala salarial, hem fet iniciatives per cargar-se les empreses de serveis integrals, la subcontratació aquesta que hi ha, hem fet moltes iniciatives, ara, el problema és que els vots són els vots, i en aquests moments, al Regne d'Espanya, hi ha una correlació de forces, hi ha una espècie de gran coalició a l'ombra muntada per el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans, que tomben un altre tipus de manera de fer, un altre tipus de polítiques. I això, en certa manera, també explica que la construcció de la República Catalana que estem fent en aquests moments a Catalunya és una oportunitat per les classes treballadores, per la majoria de la gent, perquè allà no es pot, i aquí sí que es pot.
Uh-huh. Em queden 2 minuts, Jordi, si algú del que ens estigui escoltant digui jo vull parlar amb el meu diputat per Esquerra Republicana, quines vies de comunicació tenen amb tu per fer-te peticions?
El meu correu electrònic és públic, el llegeixo cada dia, i de moment puc dir que respost a tothom que m'ha contestat, i si cal una entrevista es fa una entrevista, i si cal una visita es fa una visita. És a dir, per part nostra, d'Esquerra Republicana, tenim 3 senadors i un diputat, i estem oberts a qualsevol interpel·lació per part de qualsevol persona.
Uh-huh. Només una curiositat, així ja posats a l'hemicicle, qui creus que és el millor orador que tenim ara mateix al Congrés dels Diputats, o un dels millors? Va, tendeixo fins i tot triar 2.
Home, jo diria en Joan Tardà, que és per mi és en aquests moments la persona que aixeca la gent, no? En Joan Tardà és una persona que té un respecte impressionant. Quan ell parla, doncs, no parla qualsevol, la gent pren apunts. I després tenim un altre que ha trencat tots els esquemes, que és Gabriel Rufián, que ha sigut la persona que ha sigut capaç de preguntar o d'explicar o dir les coses que pensa moltíssima gent, i que molta gent per correcció política no s'atreveix a fer. Penso que tenim la sort, en Esquerra Republicana, de tindre en aquests moments 2 de les persones que marquen el to polític de l'hemicicle.
Digue-me, un que no sigui d'Esquerra, no es combris cap a casa.
Bueno, la veritat és que ho penso, no solament perquè es combris a casa, però perquè és que m'estic enamorat d'aquests personatges, però un que no sigui per a casa, que sigui bon orador, doncs el mateix Rajoy. Rajoy m'ha sorprès per la capacitat d'ironia. Jo a vegades pensava que aquest Rajoy pues, no era tan fort com és. I Rajoy, sobretot en el torn de respostes i el seu to irònic, s'ha carregat a moltíssima gent. Bueno, els ha deixat precisament tancats amb la seva ironia. Jo penso que és un gran orador.
Jordi Salvador, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya per Tarragona. Un plaer tenir-te al programa. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies. Els deixo ara amb les notícies de la una. Tornem en 5 minuts amb més coses, que parlarem de teatre, vindrà el Sibarita i encara hem de parlar també de vins. Fins ara.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas y también las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigao han abandonado ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras declarar ante el juez por la organización del 9N. Mas ha asumido toda la responsabilidad política de la consulta independentista, pero ha negado que buscara desobedecer al Constitucional. Por su parte, Ortega ha defendido que fueron los voluntarios los que ejecutaron la consulta. Mas asegura que no fue un capricho individual, fue consecuencia, dice, de un mandato del Parlamento catalán.
El proceso participativo del 9 de noviembre no fue un capricho individual, no fue una salida de tono, no fue una cosa de última hora y no fue una ocurrencia. Fue la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios, de mandatos explícitos del Parlamento de Cataluña reiterados y todo esto después de elecciones democráticas.
Mandats explícits del Parlament de Catalunya reiterats i tot això després de eleccions democràtiques.
En Bruselas han evitado pronunciarse sobre este juicio a Artur Mas y ha recordado que la Comisión Europea no se pronuncia sobre juicios que están en marcha. Vamos ya hasta la capital comunitaria, corresponsal Miguel Sánchez.
Y desde luego nadie puede acusar a la Comisión Europea de variar su mensaje en este asunto. Preguntada sobre si el juicio a Artur Mas, sobre si Bruselas lo considera un ataque a la democracia, como ha expresado el expresidente Mas, el portavoz comunitario Schinas repite:
"It's not for the Commission to express a position on..."
No corresponde a la Comisión expresar una posición sobre la organización interna relacionada con el orden constitucional. Nuestros Estados miembros. Bruselas no se pronuncia sobre la opinión de Mas y menos dice sobre un juicio que está en marcha.
Los consumidores van dando por terminada la crisis y vuelven a cambiar los hábitos. Comemos más otra vez fuera de casa, Belén Miguel.
Así es, el año pasado destinamos a la cesta de la compra una media de 4.086 euros por hogar, un 2,2% menos que el año anterior. En total, lo que se conoce como gran consumo, esto es alimentación y droguería y perfumería, básicamente se ha reducido un 1,6%. Y es que al ritmo de la recuperación, cocinamos y comemos menos en casa. César Valencoso es el director del panel de consumo de Kantar.
El consumidor está volviendo a realizar fuera comidas y cenas que había dejado de hacer fuera.
La buena noticia es que a pesar de la recuperación económica no hemos perdido el hábito adquirido durante la crisis de tirar menos comida. El año pasado 80 millones de kilos de comida no acabaron en la basura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Bueno, nos habéis hablado muchas veces del trabajo de los misioneros en todo el mundo. Hoy nos vais a traer un testimonio, el testimonio de una de ellas, para recordarnos que el mundo no necesita más alimentos, sino que lo que necesita es gente más comprometida.
Pues sí, ese es el lema de la campaña de Manos Unidas, que precisamente esta semana se pone en marcha. Nuestra historia es la de una religiosa, Justina Banda, que es testigo de cómo esos proyectos de Manos Unidas cambian la vida de la gente en su país, que es Zimbabue. Allí ha trabajado en varios proyectos que ha sostenido esta ONG de la Iglesia. Un hogar para huérfanos, un hospital, un pequeño puente para facilitar el acceso a la misión o la construcción de una escuela. Su testimonio rebosa gratitud hacia los donantes, que en su mayoría son gente sencilla, muchos de ellos pensionistas. Cuando visita los colegios en España, Sor Justina suele preguntar a los niños qué es lo que han comido ese día, y cuando terminan de enumerar todos los alimentos que componen sus comidas, ella les muestra lo que come un niño africano normalmente. Así lo entienden fenomenal, y enseguida le preguntan cómo pueden ayudar.
Bueno, pues luego lo escuchamos en un ratito. Aquí en el mediodía será momento a partir de media para El Espejo. Gracias, R. Están José Luis.
Hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis. Hoy se habla todavía del aplazamiento del Celta Real Madrid y también, por ende, del estado de algunos de los terrenos de juego, de algunos de los estadios. De
esta
la Liga,
jornada,
¿no?
José Luis, han aplazado dos partidos, por eso está en cuestión el estado de nuestros estadios. Y en relación al partido Celta Real Madrid, están enfadados los dos clubes. El Real Madrid porque entiende que se debería haber hecho más para que el partido se hubiera jugado ayer, y en el Celta por esas sospechas que se están vertiendo desde Madrid sobre la supuesta inmovilidad del club y del ayuntamiento vigués. El Celta va a jugar este miércoles, partido de vuelta de las semifinales de Copa contra el Alavés en Vitoria. Y el Real Madrid tiene otro partido aplazado, es el del 22 de febrero en Mestalla, se va a jugar contra el Valencia, y ya sabemos a la hora que se va a disputar, es a las 7 menos cuarto, teniendo en cuenta que ese día hay partidos de Liga de Campeones. Y hoy se va a completar la jornada de fútbol con el Granada Las Palmas, que se juega a las 9 menos cuarto.
Gracias, Corochano. Ahora llegamos a la 1 y casi 5 minutos de este mediodía, en el que todavía queda mucho por contar.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
En Buró Valé, año nuevo, 365 días de precios bajos. Agenda día, página, solo 1,39 euros. 365 días de precios bajos en Buró Valé, Centro Comercial Les Gavarras, Tarragona.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Cinc minuts que passen de la una, pràcticament sis. Continuem aquí al migdia COPE a Tarragona. En plana de serveis hem d'informar-los que el Servei Català de Trànsit avisa que per vent moderat s'ha de circular amb força precaució en tots dos sentits de la marxa a l'AP7 i la Nacional 340 entre Salou i Vilafranca. També atenció a la C14 de Reus a Alcover i a l'AP2 entre el Vendrell i Lleida. De fet, estem molt pendents de les fortes ratxes de vent que afecten les comarques de Tarragona. Protecció Civil manté encara aquesta hora activada l'alerta del pla Procicat per ventades al litoral i prelitoral. Fins aquesta tarda estarà activada l'alerta. S'han registrat ratxes de vent de rècord a la Riba, 145 km/h, 138 a Farena, 119 a Capafonts, per exemple, o 106 km/h a l'Alforja. Arbres i immobiliari urbà caigut i talls de llum han afectat a tota la demarcació. L'episodi més greu el vivíem a Salou. Hi ha dos ferits, un d'ells en estat crític, al caure-li a sobre un arbre de grans dimensions. L'afectat de més gravetat és un home de 60 anys que va ser evacuat al Joan 23 de Tarragona. Ruth Guerrero.
L'accident tenia lloc cap a les 6 de la tarda aquest diumenge entre el carrer Rector Ubach i el carrer Tarragona. Els afectats són un home de 60 anys que ha resultat ferit crític i una dona de 61 que ha quedat ferida de gravetat. Tots dos van ser evacuats en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La parella ferida acabava d'aparcar al costat d'un elevat on aquests dies se celebra la Festa Major d'hivern de Salou. Es tracta d'una zona molt pròxima al consistori on durant aquest diumenge ja havien caigut diversos arbres per les ventades. També hi ha dos ferits més en caure'ls una torre de senyalització sobre el cotxe a Tarragona. L'accident tenia lloc a la T11, prop de les Gavarres. Els afectats són una dona de 50 anys que patia diverses contusions lleus i un home de 52 ferit de poca gravetat. I encara un altre accident relacionat amb les ventades. Un treballador de 63 anys ferit greu en caure-li a sobre una porta metàl·lica a Tarragona al polígon industrial Riu Clar. Per causes que encara es desconeixen, l'home ha quedat aixafat per la porta metàl·lica i ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. I és que Protecció Civil demana extrema la precaució en mobilitat, així com en les activitats a l'aire lliure, tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat, com ara parcs i jardins. També tenir en compte objectes que estiguin a balcons i terrasses. A les zones urbanes cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables.
I la xifra del matí són les més de 700 trucades que el 112 ha rebut per les ventades a Tarragona i també els 9.000 abonats que han patit tall de subministrament elèctric en les darreres hores. La majoria d'incidents han estat per caigudes d'arbres i branques, obstacles a la calçada, mobiliari urbà. A les comarques de Tarragona en total s'han atès 746 avisos. Tarragona, Reus, el Vendrell, Calafell i Cambrils són les 5 poblacions tarragonines des d'on més s'han alertat als serveis d'emergència. A més, el vent deixava 9.000 abonats sense llum, principalment al Baix Camp, amb 7.600 clients afectats. Destaquem també que veïns de Reus reclamen que les administracions legislin per aturar els abusos de les companyies elèctriques. Recullen signatures per la causa 3 mesos després de l'incendi on va morir una dona en situació de pobresa energètica a la ciutat.
Convocats per la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, una trentena de veïns de Mas Pallissé s'han concentrat aquest diumenge al barri per mantenir viva la reivindicació i exigir que les administracions legislin d'una manera contundent, segons ha explicat el president de l'entitat, Valentín Rodríguez. Cal que l'administració es mulli i no passi la pilota.
Tenim la sensació de que s'estan passant la pilota uns als altres, de que s'estan creant comissions al Parlament per estudiar, de que s'estan fent compareixences, que em sembla molt bé, però davant d'aquestes comissions, davant de que la culpa és teva o meva, davant d'aquesta situació, pensem que al final qui acaba pagant, i mai millor dir, qui acaba pagant la factura de tot això són nosaltres. Per tant, cal una decisió clara, cal que l'administració pública es mulli.
La federació ha programat concentracions en diferents barris de la ciutat. El primer diumenge de cada mes ja ha iniciat una recollida de signatures per donar suport a les reivindicacions. A més, tenen pendent una trobada amb l'Ajuntament de Reus en què proposen que revisin, si s'escau, els protocols existents per detectar casos de pobresa energètica.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passen 10 minuts de la una, ens aturem només 20 segons per la publicitat i tot seguit parlem de teatre, en concret del cicle Grans Mestres, que arrenca demà a Reus.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Principio 2 de Verti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem el programa. Crec que no cal que els digui que aquí som grans amants del teatre i si això hi sumem que tenim la sort de tenir tant a la vora el Teatre Fortuny de Reus, doncs clar, estem molt i molt pendents de tot el que hi passa. I aquest dimarts allà arrenca una nova edició del cicle Grans Mestres i volem fer-los avui un petit tastet del que ens esperen els propers mesos. Ho fem amb el director del cicle, el dramaturg Francesc Cerro. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Vas estar aquí quan abans de començar just el cicle anterior, que a més va ser un èxit, no? O sigui que l'èxit us precedeix, allò que s'acostuma a dir en aquest cas.
Sí, sí, sí. Estem molt agraïts i realment tot a nivell de públic, a nivell artístic també, i sobretot, i a nivell de crítica. No ens hauríem esperat mai que la crítica d'una forma unànime hagi pogut baixar, és a dir, és molt difícil que, primer, que vagin de vegades a la mateixa Barcelona a espectacles,
sí,
però fer-los baixar a la Catalunya Sud és gairebé impossible. Els hem fet baixar i, a més, hem tingut unes crítiques, és a dir, enormes, excel·lents. Estem molt contents a tots els nivells i molt agraïts a tothom.
De fet, ho parlàvem l'altra vegada, no? És una aposta, era una aposta en el seu moment arriscada, perquè al final estàs programant en dimarts,
sí,
a Reus, no?
Sí.
Recitals, o sigui, lectures dramatitzades, no? O sigui, no, sí, no teatre estàndard, no? En alguns casos.
Penso que és molt conseqüent el que estàs explicant, no? Que sí, que és una aposta arriscada.
Sí.
De fet, la cultura és risc.
Sí.
Si no, avui no estaríem...
I avui en dia més, no?
Correcte, sí, sí. Sobretot quan està tan denostada i no mal vista, però sí maltractada.
Mm-hmm.
Un element que vehicula la societat i és l'element, bàsicament, per progressar una societat que pateixi ara doncs, el menyspreu pràcticament que està patint a nivell global. Dius, no s'entén. Però sí, nosaltres vam dir, quan ho podem fer? A veure, els dilluns, parlàvem de dilluns, perquè dilluns és el dia que els actors acostumen a fer vacances, de les posades en escena que fan, tal qual. Però vam dir, no, escolta'm, saps què? Anem a dimarts. Instaurem el primer dimarts de cada mes i juguem-nos-la. I aquí penso que també hi va jugar un paper molt important en Josep Margalef, director gerent del Teatre Fortuny, que hi va creure en el projecte des del principi. Va ser visionari. Sí, 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 i li estic molt, molt agraït perquè la confiança és absoluta. A més, ell és una persona que és un home de teatre, s'estima molt el teatre perquè se l'estima molt, moltíssim. Ho he de dir. S'agraeix que les persones que estan al capdavant d'una institució no només vellin per la institució, sinó que s'estimin allò que s'està fent.
Exacte.
És una persona que se l'estima moltíssim. I ell em va donar la confiança per dir, va, anem a dimarts i si els elements són bons, el plat serà bo. I sí, sí. Així ho hem demostrat. De fet, fa poc, un director bastant important d'una institució pública teatral de Barcelona va dir: com pot ser que un dimarts, no sigui en Barcelona, podeu reunir al voltant d'unes 400-500 persones en un recital? Diu, clar, diu, això nosaltres ens disparats, perquè ho hem intentat alguna vegada i sí, ha reeixit força, però no estàvem amb aquestes quotes que teniu vosaltres de públic. Bé, això ens... Per nosaltres és un èxit.
Clar.
I de cara cap enfora també és creure que és un format que s'ha d'anar implementant. Igual que està a la resta d'Europa i a la resta del món, els millors teatres, aquí ho hem d'anar implementant. Perquè, de fet, a mi m'agradaria que quedés molt clar que pot ser qui digui fan recitals perquè així no fa falta fer una producció. I és una producció igualment. Mm-hmm. Són formats diferents.
Exacte, és una, de dins dels molts papers, no? De les moltes facetes que hi ha dins el món del teatre, doncs aquesta és una més, no?
Exacte.
Que també jo crec que molts l'hem de descobrir encara, possiblement, no?
Sí, no té res que veure l'òpera de butxaca amb un format d'òpera normal. Mm-hmm. I una no desmereix una altra. Aquest, penso que és precisament un format on sí que es posen a prova els grans actors. Perquè aquí no tenim una gran escenografia, no hi ha un espai escènic. Sí que hi ha un bon treball de llums, un bon treball excel·lent a càrrec de l'Ivo Vinuesa de l'audiovisual, que m'agradaria molt destacar la seva feina. És una feina de creativitat a cada recital que hi ha. És un treball específic, pensadíssim, i només en 4 setmanes de temps. I, és clar, el que fem nosaltres posa molt a prova el treball d'un actor, i és un actor està despullat amb el text només davant del públic, i és allí on demostra realment la professió, el prestigi.
Et volia preguntar pel tipus de públic, no? Ara que ja tenim aquesta experiència de l'anterior cicle també, deies 400-450 persones dimarts, la gent que ha vingut a participar d'aquest cicle Grans Mestres és bàsicament de Reus, han vingut de més enllà, de fora?
Tenim la sort que és un públic transversal. Ens ve públic de Barcelona, ens ve públic de Lleida, ens ve... alguna persona ha baixat de Girona. Públic de Reus, evidentment, clar, si féssim una ràtio, el públic de Reus és el més nombrós. Però també tenim públic de Tarragona, públic de Montbrió, de Montroig... De manera que això és una bona senyal.
I tant.
Quan estem reunint a Gombolant espectadors d'arreu del país que venen motivats perquè els hi avalleix aquest cicle i perquè els hi agrada aquest tipus de format, això és important. I penso que aquí, a poc, la feina es va fent i, pel que estem veient ara, sembla que s'està fent bé.
Fes-nos un tastet, Francesc, del que tindrem a partir d'aquest dimarts al Fortuny tots els dimarts, perquè en aquesta nova edició del cicle Grans Mestres hi ha un fil conductor, no? L'amor i la mort.
Exacte. Que són els dos, aquests dos valors que vehiculen o vertebren la vida. Uh-huh. L'amor, pel qual es crea aquesta vida, i la mort, l'alfa i l'omega, el començament i el final. I ho veurem des de diversos prismes possibles, aquesta relació, aquesta dialèctica entre amor i mort. Per exemple, el primer, el que fem doncs, dimarts vinent, Macbeth i les flors del mal. Uh-huh. Aquí podrem ser testimonis en primera persona d'aquesta dialèctica entre el poder i el perill de l'ambició desmesurada d'aquest poder. També es mostrarà d'una forma crua, però a la vegada molt poètica, no? Les conseqüències d'aquests efectes del poder, de l'amor i de la mort, aquest fil de funàmbul que de vegades el separa, que és tan petit, que és gairebé invisible, el tema del pes de la consciència en temes de traïció, els remordiments, i tot això ho farem acompanyats, evidentment, del Macbeth, text, la tragèdia maleïda de Shakespeare, i els versos de Baudelaire, de les flors del mal. He fet una mixtura, amb el qual doncs, penso que combinen força bé moments determinats, poemes doncs, de les flors del mal de Baudelaire, amb boca tant de Macbeth com de Lady Macbeth, protagonitzada en aquest cas per dos grandíssims actors que en aquest moment estan triomfant amb monòlegs a nivell nacional, com són la Belén Fabra, una actriu que penso que n'hem d'estar molt orgullosos, tortosina, nostra, de les nostres terres. Ella està fent Madame Bovary en aquest moment. I l'Ernest Villegas, un grandíssim actor, un dels millors, penso, representants de la seva generació, que estan sobre els 40, que ve de fer un obús al cor a la Biblioteca Nacional de Catalunya, amb la Perla 29, i aquí el tenim fent un Macbeth, que bé, ahir ho apuntava a les xarxes socials, és brutal. És brutal, és capaç de portar dins seu des d'un punt de vista sensual, visceral, bestial, poètic, tendre, insegur, una força, és a dir, arrabassadora. Ens portarà des del minut zero fins al final de tot, i a més, aquest cop el cicle dona, és a dir, puja un esgló, i anem ja cap a una dramatúrgia molt contemporània. Qualsevol persona que vingui d'espectador veurà que aquest Macbeth, aquesta posada en escena, no té res a veure amb el que ha vist durant aquests tres anys anteriors. Donem un pas no cap a la modernor, sinó cap a la modernitat. Uh-huh. Respectant l'essència de Shakespeare i de Baudelaire, busquem una forma, en aquest cas, molt més contemporània.
M'ha donat la sensació, quan explicaves el que veurem, no?, aquest dimarts al Fortuny, que tu mateix, sí. Tu mateix t'has sorprès una mica, vist, no?, el text que tu has treballat, aquest sí. Text, un cop, no?, en boca i en cos dels actors i l'actor de l'Ernest Villegas i la Belén Faura, uh-huh. En aquest cas, tu mateix t'has sorprès una mica de la vida que ha pres aquest Macbeth, no?
Sí, bé, de fet teníem clar cap on volíem anar, però hem anat explorant. I realment hem arribat a paradisos interpretatius bestials. És a dir, quan estem assajant a la Nau Ivanova a Barcelona, hi ha moments que es creen allí màgics. Uh-huh. Que dius, ostres, és a dir, aquí hi ha una força en escena en aquest moment que la gent serà incapaç de veure que tenen un text al davant. No? Hi ha tanta força en aquell moment interpretativa, emocional, que és una allau. És una llau que t'arrossega i et porta de començament fins a final. I clar, dius, hòstia, és que m'ha passat una hora i mitja, pràcticament. Sí, d'acord, però és que m'ha passat en 5 minuts. Yeah. Perquè la força que inverteixen aquests dos senyors és una força sobrehumana. I ells, en cap moment s'han plantejat que no, és que estem fent un recital, no estem posant escena, no. Ells es mouran en escena igual que interpretarien. És la primera vegada que veurem ja el text mogut en escena.
Mm-hmm. Si amb aquesta passió no s'animen a anar al Fortuny a veure això, ja no esperen res.
Ens encantaria omplir-ho de veritat. Ja no és passió de director i de la persona que ho fa. És a dir, no és qüestió del sastre, del vestit, sinó que, com a reusenc, m'encantaria poder-ho compartir amb tots els reusencs i amb tots els reusencs, amb tots els tarragonins, amb tothom. Estem treballant pel públic, estem treballant per la cultura. Estem intentant fer un petit granet de sorra pel progrés. Que hi haurà qui dirà, és que a mi no m'interessa Shakespeare. D'acord, però el que ens explica Shakespeare ens pot servir una mica també per entendre la situació actual, per on ens estem movent la societat actual, perquè Shakespeare és etern. Mm-hmm. No té data de caducitat. I del que parlem en Macbeth, precisament, ens està passant ara, avui en dia.
Mm-hmm. Això, amb això estreneu. No ens donarà temps de passar per totes, perquè a més sí. Tindrem temps al llarg de l'any de que passis per aquí una altra vegada, Francesc, a parlar-ne, però, per exemple, anem al mes de març, que tenim sí. Aquí també una altra cita important, dos oratoris.
Correcte. Aquí nosaltres serem testimonis d'una travessia que conduirà, que portarà l'espectador per un món de clarobscurs, aquests clarobscurs que té l'ànima i la lluita de vegades, per entendre Déu, per entendre la fe, per entendre la nostra espiritualitat. Persones que no han cregut mai en Déu, que no, mm-hmm. que no han pensat en aquesta espiritualitat. I que en un moment determinat, per una causa determinada, s'ha produït un clic en el seu interior que ha necessitat tenir un referent que fins fa poc ni acceptava ni comprenia. Què ens porta a nosaltres, en un moment determinat, a abraçar una fe? I des d'un punt de vista aquí, pràcticament aconfessional. És una fe, no parlem ni de la cristiana ni musulmana, sinó la fe.
Sí, sí, el concepte,
Déu,
com a concepte.
El concepte,
no?
De Déu, no? Mm-hmm. És a dir, aleshores, clar, treballem amb dos grandíssims autors, que un és Carles Riba, que no entenem com el més gran poeta que ha tingut aquest país. Sembla que no existeixi. Un gran referent, un gran traductor, i després amb T.S. Eliot, que T.S. Eliot ja l'hem tingut present en totes les temporades. De fet, és una obsessió meva.
Ho he aquí tenim a la Mercè Pons i la Maite Gil, o sigui, una cita important. Sí. A l'abril, Solitud, una història d'amor amb l'Enric Majó i la Montse Guallar, també sí. Fantàstics. I me'n vaig al maig, perquè ja et dic, no tenim avui sí. Temps de tot, però al maig sí que hi ha una cita que ja podem marcar en vermell al calendari, sí. 9 de maig de 2017, La Divina Comèdia.
Sí.
Paraules majors.
I a veure, no vull ventar-me ni res, però...
Fes-ho.
Sí? Va, sí, farem el xulo. És estrena, és la primera vegada que es posen a damunt d'un escenari La Divina Comèdia de Dante de Alighieri. És una obra tan gran, pràcticament enciclopèdica que és impossible de posar en escena, però nosaltres que som agosarats, mm-hmm. ho hem fet, i ho fem acompanyats d'un grandíssim equip. Primer, pel traductor, en Joan Francesc Mira, home savi entre els savis, gran entre grans. Ell, en Joan Francesc Mira, serà la persona que ens introduirà a l'espectacle, la persona que ens ha cedit la seva traducció perquè la podem utilitzar, i a més, qui ho dirà, qui recitarà, qui portarà els versos, de, doncs, en aquest cas, de Purgatori, del Paradís, la Mercè Sampietro, també una altra gran entre grans, una gran dama dels escenaris, i anirà acompanyat, en aquest cas, per una altra gran dama, però del bel canto, una soprano. En aquest moment penso que de les 2-3 millors d'aquest país, i amb més gran projecció a nivell internacional o mundial, que és la Sara Blanc. Sara Blanc musicarà, amb, doncs, en aquest cas amb òpera barroca, els versos que ens llegirà la Mercè Sampietro.
Mm-hmm. O sigui, la veritat és que és, mires el programa d'aquest cicle i tot és molt llaminer, però sí. Aquesta Divina Comèdia, a més amb aquest format també diferent, com sí. dius, no? Amb la veu d'una soprano per una banda, no? La Mercè Sampietro, no? Que recitant és meravellosa, no? Així quan nua, com tu dius, no? Nua sí, l'escenari és fantàstica.
Grandíssima actriu. Mm-hmm. És tenir-la ella, a banda que és un plaer, és una sort per nosaltres, és un regal.
I tant.
Disposar de persones com la Sara, com en Joan Francesc Mira, de fet, ara et diria, de totes les persones que formen tot l'equip artístic, és un regal i hem d'estar molt, molt agraïts i molt contents.
Mm-hmm. Doncs ja saben, marquin 9 de maig de 2017, la Divina Comèdia al Fortuny. Després, al juny, tenim també Decepciones y Esperanzas de un Hombre Discreto amb l'Emilio Gutiérrez Cava i mm-hmm. l'Àngels Gonyalons. Mm-hmm. A l'octubre, Lluís Marco, Marta Marco i Sergio Caballero amb l'EAR. I sí. Acabareu al novembre amb Assaig sobre l'amor immortal. Aquí també sí. una barreja molt interessant, Dràcula, sí. de Bram Stoker, no? Shakespeare, aquí també...
Sí, T.A. Lawrence. Anirem a dibuixar, a fer un esbós sobre aquest amor immortal, aquest amor que traspassa temps. Aquest amor que Bram Stoker, és a dir, ell esbossa molt bé amb una frase que m'encantaria, jo sempre dic, portar-la tatuada... Al pit ja li... És a dir, al pit no, a l'ànima li porto, però m'agradaria tatuar-me-la al pit, que és... He hagut de travessar oceans de temps fins a trobar-te. Aquella persona que venç la mort fins a retrobar un altre cop la persona que s'estimava. Mm-hmm. Això és el més gran, és a dir, l'amor com a motor que mou el món, l'amor, l'esperança, de poder tornar a retrobar aquelles persones que hem perdut, que ens hem estimat tant, que potser en un moment determinat, quan han marxat, abans d'hora, seríem capaços de dir, nosaltres també volem marxar amb ells, perquè ens els estimem.
Clar. Mm.
Perquè no sabem viure sense ells, perquè substancien la vida. Mm. Perquè sense ell, res torna a ser el mateix. És un espectacle molt especial, amb dos grandíssims actors. Penso que no podíem trobar un Dràcula millor. Però una història d'amor. No és una història de por, repeteixo, perquè la gent diu, Dràcula, aquell senyor que se li posen els ullals. No, sisplau. No. I va vestit de tuno, negre, com el Christopher Sealy. El Christopher Sealy sortia vestit sí, de tuno i deies, no, sisplau, no, si fa falta la bandúrria. No, en aquest cas ens trobem un home que estima i un home que no accepta la mort de la persona estimada i que per això traspassa els límits del temps fins a tornar-la a trobar. Mm-hmm. I ho paga amb la seva vida.
És la cirereta una mica d'aquest cicle dedicat doncs, això, a l'amor i a l'amor que, com dèiem, arrenca aquest dimarts 7 de febrer amb Macbeth i les flors del mal al Teatre Fortuny. Francesc, mm-hmm. t'agraeixo moltíssim que hagis vingut aquestes hores prèvies a fer-nos un tastet i et convido a tornar per parlar més a fons del que vindrà. I llavors, escolta, si ja tenim aquí a la Mercè de Sant Pietro un dia...
Fet.
A l'estudi.
Moltes
a més,
gràcies
estem aquí a la vora.
A vosaltres per la difusió. I per l'estima que teniu per la cultura i pel teatre.
Un plaer. A més, hauràs de tornar, perquè aquest any Reus, capital de la cultura, hi ha moltes mm-hmm. coses en joc, o sigui que serà un plaer que vinguis quan vulguis. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
El jueves 9 de febrero, Herrera en COPE se va de crucero a Cuba con MSC Cruceros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Prepárate a vivir con Carlos Herrera una experiencia fantástica y descubre la nueva estrella de MSC Cruceros con viajes El Corte Inglés. El nuevo MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo. Ven a la agencia número uno en venta de cruceros. Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, los verdaderos especialistas.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Al Sibarita.
La 1 i 31 minuts estava jo aquí dient als convidats d'avui que estàvem patint la rebel·lió de la tecnologia i dels ordinadors, Ruth.
Sí.
I dels micros.
Aquí, dels micros. Ara sí, eh?
Ara sí.
Ara s'han fet els micros.
No passa res, ja està.
La Mònica és que...
És que no es pot estar a 10 coses alhora. Però bé, són les 12 i 32 minuts, és dilluns. Ai, les 12, la 1 i 32 minuts, és dilluns. I tenim, per tant, ja a l'estudi el nostre sibarita, Carlos Montagut. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Estàs bé?
Sí.
No t'he posat la
sintonia... Millor que la tecnologia.
Millor que la tecnologia i que jo... No t'he posat la sintonia habitual.
Ara li diria a la Ruth, estic aquí la sintonia.
Perquè és la cançó del dia, mira, escolta.
Els Guns N' Roses.
Ah, oi, és que al Carlos li agrada molt la música, eh? Un dia l'haurem de...
Però no els Guns N' Roses.
No? És que avui fa anys l'Axel Rose.
Ah, sí?
Clar, i llavors he dit, bueno, posem una mica d'homenatge.
Bueno, doncs ja està bé.
El
ja
Javi
bé.
Sí, eh?
El Javi, sí, els Guns N' Roses, vols dir que li agrada?
És més de Guns N' Roses.
És més de heavy.
No, bueno, de heavy som els dos, però de Guns N' Roses no ho sé si un o l'altre.
Ja, un dia fem un debat musical. Un dia podem maridar música amb vins, no?
Ahí està, vols.
Mira, és que no paro, és que és veure't i m'inspires, Carlos.
Fem una selecció de... O de tendències musicals o de grups musicals i a veure quina que hi faríem
amb
estos,
vins, no? Amb begudes, en parlarem. D'entrada avui, mira, avui el vi no el poses ni tu ni jo. El posa el Josep Francesc Pinyol de La Farinera Vins. Què tal, Josep, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-los. El Josep ve des de Rasquera, ens ha portat un parell de vinets que ara pujarem la foto al Twitter i ara de seguida parlarem del celler i de moltes més coses. Josep, però abans et convido a que et quedis a l'espai del Carlos, que avui va de formatges la cosa.
Avui una mica de formatges.
Vi, formatge, bona combinació.
Ho tenim
molt
tot.
Bona combinació.
Ho molt bona,
tot,
no?
Molt bona.
Sí,
o sigui,
millor.
Que tu, si vols preguntar, estàs convidat, Josep? O sigui, com a casa. Moltes com gràcies. A casa. Ens falta encara un altre convidat, no, Carlos? Quins falta? A veure.
En Joan Martí, que és el responsable de la formatgeria Marvall del Vendrell.
Doncs el Joan el tenim a l'altra banda del telèfon. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies bon dia. Per atendre'ns. Joan, vi, formatge, bé, no?
Sí.
Bona combinació.
Vi i formatge és el principal.
Bueno, i més en aquesta hora, eh?
I més aquesta hora, ara us anava a dir.
Per per aperitiu, per postres, com vulguis.
Exacte, sí.
Carlos, per què, a veure, per què has convidat el Joan de la formatgeria
bueno,
Mar Vall?
Pues, fent una mica de recerca, com sempre estem fent, pues ara feia dies que anava detrás de formatges i formatgeries, dic, i mira, buscant i remenant vam fer cap... Bueno, buscant i remenant, ja havia sentit parlar de la formatgeria Mar Vall, dic, avui és una bona cosa, avui tenim un bon programa, ple de formatges, d'aquí del costat de casa nostra, del Vendrell... I no res, doncs mira, era la proposta d'avui, formatges.
Molt bé, doncs escolta, Joan, des de quan fem formatges?
Bueno, des de fa 15 anys que fem formatge.
Una empresa bastant jove, no?
Sí, no? 90 què? 96?
Ah, això mateix.
Des del 96. I això com ve? Sí. O sigui, tu te dedicaves a alguna cosa relacionada amb el món dels formatges? Tenies alguna vegada? A casa teva n'havien fet abans? Com us inicieu en aquest món?
No. Va ser que, doncs, a mi m'agraden molt els animals i tenia cabres i vaig començar amb 7 cabres i que vaig acabar amb 1.500 i llavors no sabia què fer de la llet. I llavors vaig dir, bueno, comencem a fer formatges per gastar la llet.
Uh-huh. Hosti, de 7 a 1.500, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, són molts litres de llet per a reverar, eh?
Sí, bueno... No gastava tot allò al principi, ara sí, però doncs no gastava tot allò perquè llavors al principi en repartia amb algunes altres formatgeries i tot això. Uh-huh. I llavors dic, bueno, per agotar una mica tot això de la llet hem de posar-nos a fer formatge. Uh-huh. I va sortir d'aquí l'idea.
Uh-huh. I quan en feu? Quants en feu? Perquè de tipus moltíssims. Jo estic aquí mirant el web, que per cert és www.marvall.com, varietats, les que vulguis.
Bueno, de varietats ne fem bastantes, el que passa que el producte principal, doncs, de formatge és quasi tot el mateix. Bueno, tot el mateix no, perquè, doncs, el fresc i el curat no és el mateix, i vull dir, i el tendre tampoc, però vull dir, la base principal, doncs, el de pebre, romaní i tot això, doncs, amb orègano i tot això, doncs, és quasi tot el mateix, el concentrat de dins del formatge, l'únic que li varia és el vestit.
Mhm, clar. És que estic veient aquí, bé, a banda dels tendres curats, curat de cabra al pebre, al romaní, el de cabra a la garrofa, curat de cabra a tovalló, escolta, això, el de la garrofa és el que crida l'atenció al Carlos.
El que m'ha llamat l'atenció també, el de la garrofa.
Què ens expliques d'aquest?
De la garrofa va sortir per l'assumpte, doncs, que aquí som un grup, aquí al Vendrell, que som de terra i taula, i van dir, bueno, tenim de fer un formatge d'aquí de la terra, diu que hi hagi, per exemple, la garrofa o el cava, que també el fem el cava. I llavors, doncs, va ser un formatge que el vam crear, doncs, junt amb els de terra i taula.
Uh-huh. I aquest del de tovalló, també?
No, aquest de tovalló, doncs, l'hem anat fent perquè aquest de tovalló es feia al principi, després se va perdre una mica, i ara, doncs, ha tornat a reviure per l'assumpte perquè és més rústic.
Uh-huh.
I, a més, queda una mica més cremós, perquè... El fem tovalló, com que no es premsa tant, l'altre està premsat en premsa, i aquest no es premsa, només està l'apretat que fa el tovalló, i llavors queda més mantecós, més cremós.
Mm-hmm. Digues, Carles.
I de tota esta ramaderia que teniu, altres, has dit 1.500 ovelles o cabres?
Cabres.
Tota la ramaderia la teniu al Vendrell?
No, les cabres les tenim al Viu, a la conca de la Barberà.
Molt bé. Mm-hmm.
Tot és cabra? Del formatge?
Sí. Mm. Bueno, també en fem una mica amb ovella, però doncs nosaltres d'ovelles no en tenim. La llet d'ovella la comprem, llavors, per fer el d'ovella.
Home, el formatge de cabra s'ha de dir que és especial, no és el que més consumim normalment. I per trobar un formatge de cabra bo, doncs ens hem de vindre al Mar Vall, perquè si no...
Al Vendrell.
Sí, perquè és curiós, sempre demanen un quin és el bo, quin no, i és complicat trobar.
Quina quantitat produïu, Joan?
Bueno, depèn de les èpoques, quan hi ha més llet fem més i quan hi ha menys llet fem menys, però vull dir, no sé, alrededor de 2.000 litres de llet diaris.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Són uns quants, ha de tenir uns quants formatges.
Sí.
Clar, i per exemple...
El que passa és que tindríem d'acostumar la gent a menjar formatge de cabra, que és el més sa que hi ha. Vull dir, és el que la grassa de la llet de la cabra és la que assimila més bé el cos.
Uh-huh.
I que inclús la llet de la cabra se serveix per amamantar els nadons, vull dir, els crios petits, és la llet que s'assembla més a la materna.
Pues així ja ho tenim clar, no?
Ja ho tenim clar. Jo el que només em falta aquí és fer una cata, Joan. No, t'he de dir que aquí som fàcilment sobornables, si és en formatge. O sigui que tu quan vulguis...
Com vulgueu, podem fer la cata, si voleu, Podem fer la cata, no hi ha problema.
No, clar, jo ja que tinc aquí el Josep de la Farinera Vins, digue, tu ets amant del formatge, Josep?
Molt.
Molt.
Molt i de tots.
Molt i de tots, eh? Llavors, escolta, per exemple, estic veient aquí el web de Marvall, Recordin, www.marvall.com. Estic veient aquí, per exemple, el d'ovella tipus serrat, que és un curat, no, Joan, suposo?
Sí.
Amb quin vi me'l marides? A veure, Josep.
Bueno, ja aniríem en un criança, ser una miqueta potser més fort, però potser amb una garnatxa, el ser més fresca, que no pesi tot molt a la boca.
Mm-hmm. Escolta, no sé si Joan, escolta, un dia que torni a venir el Josep i fem un maridatge de formatges Marvall i vins de la Farinera.
Jo este dia segur que vindré.
Joan, com ho veus, això?
Per això, quan vulgueu. Quan sí? vulgueu, ens avises i ho fem.
Doncs, escolta, això queda dit,
Jo queda apuntat,
queda gravat.
Perquè ja mos faran falta dies i events.
Queda gravat, però jo us dic que d'aquí poc tenim un programa especial fora de la ràdio i aquí hi haurà convidats que portaran formatge i vi, ja us ho dic ara. O sigui, quedeu convidats. Bueno, Joan, on trobem, on podem comprar els formatges de Marvall? Important.
Bueno, n'hi ha diverses tendes, n'hi ha aquí a Tarragona, però en quin puesto vols dir?
Podem comprar a la zona a la demarcació de Tarragona, a la zona de Tarragona els trobem fàcilment a les botigues o podem comprar online?
No, bueno, es pot comprar online, però també en trobeu en diverses botigues d'aquí de Tarragona. En podríeu trobar, doncs, al carrer Forneter, el Caparà Bonter, vull dir, i el Quadres Neter, vull dir, el Carns Bertran Neter, vull dir, diverses botigues tenen formatge del nostre.
Uh-huh. Perfecte, doncs ja saben, a buscar formatge de Marvall. Joan, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquesta estoneta per telèfon i això, anem parlant, perquè hauràs de venir un dia aquí amb formatge en mà,
Va, ja està fet això, el dia que et vulgueu venim.
Bueno, ara ja és buscar calendari.
És buscar calendari. Moltíssimes gràcies,
moltes
Joan.
Moltes gràcies.
Adéu.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, en 19 minuts i arribem ja al punt de les dues. Continuem, ja saben, en directe. Teníem el formatge, tenim el vi, en aquest cas el vi que ve de Rasquera directament. I hem de dir que quan ha entrat aquí el Josep de la Farinera Vins, el Carlos ha dit, home, de Rasquera, Terra Alta, ja, no? Jo ja som veïns, jo soc de Pinell, no?
Al costat de casa.
Al costat de casa, no? A Ribera d'Ebre.
Molt propet.
Sí. Escolta, explica'ns, Josep, quan neix aquest projecte de la Farinera Vins, perquè és un projecte, suposo, molt jove, perquè tu ets molt jove, també.
Bastant jove.
Sí?
Bueno,
com va anar això?
Ja de petit ja em cridava l'atenció el cultiu de la vinya. Abans la família ja n'havia tingut, es va arrencar. I, bueno, mon pare, al veure el meu interès, va decidir pues, plantar bueno, unes quantes varietats de vinya, sense saber si jo seguiria el negoci o no, ja que bueno, això estem parlant pues, de bastant petit. És un projecte molt jove, com estaves dient, que neix aproximadament el 2008-2009. Uh-huh. Quan vam modificar un magatzem per posar allí tres tines per anar fent proves i a veure què sortia d'aquell raïm. Després, bueno, com sempre diem, bueno, te vas engrescant, t'agradant...
Una cosa porta l'altra, no?
Una cosa porta l'altra i bueno, hasta el punt que bueno, decidixo estudiar això i després d'estudiar posam bueno, la decisió era treballar a casa o treballar fora. A part de la vinya, tenim altres conreus, com ametller, olivera, i vaig decidir, pues, bueno, seguir amb la terra de la família, i com a novetat, pues, intentar tirar endavant un celler.
Uh-huh.
Bueno, a partir d'aquí, el 2012, se fa l'ampliació. No és que sigui una ampliació molt gran, però bueno, és nou, és un edifici, és una inversió molt gran, i bueno, amb un cost i un esforç que s'ha de fer per continuar tot
Clar.
Això.
Mm-hmm.
I bueno, no és fins al 2015 que no comencem a qualificar els vins amb Déu de Tarragona.
O sigui, que fa anyet i escatge, eh? Encara no fa...
Anar provant, bueno, com dic, des del 2009 s'han anat provant coses, i bueno, crec que cada any s'aprèn, tot i que cada any també és diferent, no deixes de veure el fruit que surt d'aquella vinya i com treballar segons la climatologia Clar. Any rere any.
Coneixies, Carlos, la farinera de vins? Els has pogut tastar?
Tastar-los no, sí que coneixia el projecte, pues, bueno, sempre vas buscant i mirant, mm-hmm. però tastar-los no els he tastat.
Reds socials.
Sí, això sí. Sí.
No, és que això parlem moltes vegades, no? O sigui, no, és una decisió no important de dir, doncs mira, amb la competència que hi ha al final, que és fantàstic, no? Perquè hi ha molta gent fent vins molt bons, no? Que diguis, hòstia,
crec
vinga.
Que és el més complicat.
Aposto, no?
Fer un racó al món del vi sent un celler jove i bueno, de la Ribera d'Ebre, que diries que no es fan vins.
No, perquè estàs entremig de la Terra Alta, que ara té un boom amb les Garnatxes i el Montsant i el Priorat.
Com sempre diem, estem en una Champions League jugant amb un equip de segona. Parlant clar, tens a grans denominacions clar. D'origen al costat, com
sí,
dia.
Sí.
De Terra Alta, Montsant i Priorat, que bueno, que ens estan... a banda i banda.
Uh-huh. I què oferiu? A veure, tu, com si t'haguessin de preguntar, ja sé que definir un vi és molt complicat, uh-huh. Però una mica tu què expliques quan vas a ensenyar el teu projecte, no? Què us fa diferents?
Què ens fa diferents? Jo crec que tenim una terra molt bona per la elaboració de vins, ja que hi ha sòls calcaris, argilosos, inclús alguns llocs. No sé si dir llicorella, perquè no sé si ho és ben bé, però s'hauria d'estudiar. Tenim alguna zona que hi ha una terra que es pot explotar amb la vinya. Diferents, tots els vins són diferents. Cada terra és diferent, cada zona, cada climatologia, cada microclima, i cada mà uh-huh. d'aquell que l'elabora, i bueno, crec que tot fa un vi diferent.
Perquè el puguem tastar, perquè deia ara el Carles, jo no l'he tastat. Quan bevem un vi vostre, què sentirem?
Jo crec que és vins, són vins bastant contundents. Hi ha a la ve les varietats de la Garnatxa que bueno, són vins bastant, com diríem, prioratins, amb cos, en intensitat colorant, i que tenen, bueno, que es poden tallar, diríem.
O sigui, que tenim xitxa aquí, de veritat.
Tenim xitxa.
Quants vins feu?
Fem vins, bueno, fem un blanc jove, un negre jove, els Ginera i el Llacuna, que són els dos criança, i segons la climatologia elaborem un rosat o no.
Depèn de com va l'anyada.
Sí, pot l'any que sobremadura o que no tenim possibilitat, ja que com que tot el raïm és nostre, no mos dona per a jugar. La poca quantitat no podem fer moltes coses.
Has parlat abans de Garnatxa, que és la varietat principal en la que treballeu, o teniu d'altres varietats?
És Garnatxa majoritàriament, i després tenim altres varietats com el Merlot, el Muscat i el Sirà, que el nostre Ginera és un 100% Sirà.
Bueno, varietal de Sirà. I els blancs, els moscats.
Bueno, varietal de Sirà, i ho ha dit el Carlos, ho ha dit amb cara de... Està com apuntant, està fent examen,
No, 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 que en absolut, faltaria.
El blanc... interessant, ha fet tot aquell que fa el Carlos de... Interessant, això.
Sí, perquè sempre pense coses i...
Sí, bueno, estan en este món, suposo que sempre tenen alguna cosa al cap. I el blanc, bueno, és un 97% garnatxa blanca amb un 3% de moscat.
Ah, molt bé.
Per donar-li una miqueta d'acidesa i una mica de... Bueno, la garnatxa és aromàtica, però el moscat li dona
un puntet més golós.
Ara ja se li han dilatat les pupil·les perquè has dit garnatxa blanca, li ha sortit la terra alta.
Sí. No, la terra alta ni res. La garnatxa blanca no és només de la terra alta, no? La tenim a Montsant, la tenim al Priorat, és de tot el territori.
La coneix.
Sí, la coneix, no, ho dic, que t'has emocionat perquè és una varietat que tu coneixes molt bé, que t'agrada molt i la defensa molt sempre.
Sí, digues que sí.
Però a part de defensar-la, vull dir, és una varietat que la gent d'aquí cada vegada l'aprecia més i cada vegada la busque més i bueno, pues perquè es doni un bon resultat i després amb combinacions, amb moscats, amb altres varietats, pues també dona molt de joc.
Deixeu-me que presenti un altre convidat tenim avui, que el tenim per telèfon, i és gràcies al Josep, perquè a més quan vam parlar amb el Josep vam dir, escolta, vine, sí, perquè a mi m'encanta descobrir cellers joves que tenen ganes de fer moltes coses, i hem començat aquesta entrevista, Josep, parlant de maridar formatges i vins vostres, i també crec que continuem parlant d'un altre maridatge, en aquest cas de vins i teatre, no?
Vins
com
i
va
teatre.
Això? A veure, explica'm. Què passarà dissabte a la Farinera Vins?
L'11 de març, bueno, tindrà lloc una obra de teatre.
L'11 de març, a pensar que és l'11 de febrer.
Sí, 11 de març.
És l'11 de març.
Sí. L'obra de teatre, El sommelier, del Fermí Fernández. Bueno, hi ha casualitats a la vida que et porten a una cosa i crec que tot s'ha d'aprofitar. I, bueno, ja que és una obra de teatre del món del vi, què millor lloc que un celler per a dur a terme l'obra.
Doncs Fermí Fernández, molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia i bona hora.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Sí.
Salut, sobretot salut, si ja vive pel mig. Escolta, Fermí, com aquesta obra del sommelier t'està portant moltes alegries, ja fa temps. Com vas descobrir la Farinera Vins? Com va sorgir aquesta combinació?
Doncs va sortir una miqueta de casualitat, perquè alguns coneguts d'aquí del meu poble, jo soc de la Riera de Gaià, i doncs em van dir, escolta, que hi ha una gent que està interessada, puc fer alguna cosa de teatre, són els de la Farinera Vins i tal, i es van posar en contacte, i El sommelier és una obra que està centrada en el món del vi, perquè dibuixa una miqueta un sommelier una miqueta especial, també s'ha de dir, és absolutament ficció, però doncs, i és una cosa que està pensada especialment per fer-ho amb una cava, perquè ja tens l'escenografia natural allà muntada, i tot això que t'estalvies, que això també s'ha de tenir en compte.
S'ha de valorar,
sí. Clar, a veure, és l'escenografia gratis, i que a veure, no perdem de vista això, doncs vam pensar, una cava és el lloc ideal per fer el sommelier, no? I és una cosa que no fem en teatres, però de fet estava pensat per fer en caves i cellers.
De fet, a més, el sommelier és obra, en part, no?, també, evidentment, del Fermí i també del Toni Orensanz, també amic, que ha passat per aquest programa diverses vegades, o sigui, aquí tenim denominació d'origen tarragonina total,
Total, no, home, i a més, amb el Toni tenim molt bona sintonia amb això, i a més, a tots dos ens agrada el vi, a tots dos ens agrada, doncs, escriure... I ell va donar lloc, o va donar forma a una idea que jo tenia des de feia molt de temps, de fer alguna cosa, en concretament un monòleg no humorístic, no comèdia, sinó en certa manera dramàtic, tot i que inexplicablement la gent acaba rient, cosa que no entenc. Però...
ja ho té.
No sé si esperen que jo passi el dinosaure, però no és el cas. Però la gent riu, i a més amb el Toni, doncs, com et deia, ens vam entendre molt, no? Ens vam entendre molt, i a més, és un tema que dona molt de suc, mai millor dit.
Has dit que t'agrada el vi. N'has après també des que has començat amb aquesta aventura del sommelier?
Sí, i tant. Jo ja, o sigui, venia amb els deures fets, ja, també esperant. Venia amb els deures fets perquè abans de fer el sommelier em vaig documentar molt amb perfumistes, amb enòlegs, amb sommeliers de veritat, diguéssim. I a més, a casa meva hi sempre hi ha hagut molta tradició del vi. I sempre... jo sempre dic, i no me n'avergonyeixo, que jo bevia vi de petit. Bevia vi fos amb un sifó o fos, jo què sé, amb pa amb sucre o postres amb les postres fetes amb préssec i amb vi o moscatell, saps? I a més jo robava, ho dic ara ja, pa amb sucre, robava el xartrès de dintre del moble banc.
Ah, el xartrès, és que això també... És que... Ara surt tot, aquí surt tot, ara.
Anava fort de petit.
Ja ho veig, ja.
Així de gran ja...
A casa meva, no? I sortíem a Porrera, anàvem a comprar, agafàvem unes garrafes de vi que feien 20 litres, que era un vi que el podies fallar amb ganivet, i clar, i aquesta tradició doncs s'ha mantingut amb el temps.
Uh-huh. Josep, a vosaltres quan us va arribar aquesta proposta de teatre al celler, no t'ho vas ni pensar, clar, vas dir que sí?
No vam pensar molt, la veritat.
Inconscient
totalment. Bueno, sempre és una alegria, no?, comptant amb algú que la gent ja coneix i que, bueno, ja és que la gent s'interessa, o cada vegada més s'interessa pel món del vi, i, bueno, per què no, no sé si està ben dit, parodiar un sommelier o fer un sommelier un pèl especial, com diu el Fermí. I bueno, crec que amb el joc del celler i estan allí mateix, crec que la gent s'ho pot passar molt bé.
I tant, que si això segur serà 11 sí. de març, eh?
Sí.
11 de març a la Farinera Vins, a Rasqueda, però Fermí, abans de l'11 de març suposo que tindrem també altres oportunitats perquè estàs girant a molts llocs amb el sommelier.
Sí, jo estic ara en la farmàcia Vilafranca i tinc algunes altres funcions que si em... On les puc? No en tinc ni idea, perquè això ho porta la companyia Toni Albany, la que porta el sommelier, però no, sí que tenim algunes funcions. No sé, de totes maneres, crec que fins a l'11 de març, que és aquí a Rasqueda, que crec que no en tinc cap encara.
Ah, o sigui, que ja podem córrer.
Sí, ja podem córrer. Em vaig tenint, perquè a més és una cosa que jo he de reconèixer que me'n vaig aprofitar una miqueta de tota la situació que hi ha ara en el món del vi, i s'ha continuat aprofitant. Vaig voler aprofitar el fet que hi ha molta gent que té moltes ganes de saber-lo. No? Jo crec que és una... posar teatre dintre d'una cava o dintre d'un celler és una bona excusa per començar a s'interessar pel món del vi.
I tant. No?
I a més a més, doncs, que la gent pugui tastar, que pugui, sobretot, desenvolupar les seves capacitats organolèptiques amb una obra de teatre, no? I amb això d'aprofitar això.
I tant que sí.
S'ha de fer.
Doncs, Fermí Fernández, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta. Que vagi molt bé. Escolta, vine quan vulguis al programa, eh?
Vale.
Moltes gràcies.
La feina serà per fotre'm fora, ja us ho
dic. Tranquil, que hi ha lloc. Hi cabem tots, no pateixis.
Jo trobo un micro i m'hi quedo un marrat.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Doncs escolta, Josep, molt bona iniciativa, una bona oportunitat, però abans de que arribi l'11 de març i puguem anar a Rasqueda a veure el sommelier, us podem venir a visitar al celler?
Sempre que vulgueu, sempre que vulgueu. Estem disposats.
www.lafarinera20.cat. Carlos, t'hauràs d'apuntar, no?, que tu sommelier ets, hauràs de veure com ho fa
sí,
el
sí,
Fermí,
sí,
no?
Sí, hauràs d'anar a investigar una mica la cosa, però segurament que serà molt distret i estarà molt bé. I més dins una cava, doncs podem aprofitar per a entrar més amb el tema del vi i més amb el teatre.
I tant que sí. M'has de recomanar un vi, Josep, a veure, ha de ser de la demarcació de Tarragona, el que tu vulguis.
Pues jo recomano el... Bueno, és un blanc de Noirs, un blanc de negres, de garnatxa negra, del celler Biopaumerà de Rasqueda.
Ai, és com el cap a casa. Sí, sí. Ai, Biopaumerà, ara en parlarem, me sembla que ja han passat per aquí, Biopaumerà, ara en parlarem, ara el parlarem. No patiu, però ara si no busquem altres opcions. Doncs escolta, Josep, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, no sé si m'he deixat alguna cosa de preguntar-li al Josep, com que estàvem amb el Fermí Fernández.
Que recordi en tot cas el nom dels vins, eh?
Això, vinga.
Que no ho hem dit, eh?
Sí, tenim el Llacuna, que és un 75% garnatxa, 20% merlot i 5% sirà, i el Ginera, que és un monovarietal de sirà, és a dir, un 100% sirà. I després tenim els vins joves, que són els Viamat negre i blanc, que bueno, són de garnatxa majoritàriament, amb un punt de merlot el negre i amb un punt de muscat el blanc.
Molt bé.
Tots els noms, bueno, són topònims de la zona.
Ah, t'anava a dir, Viamà és una font, no? La, és la font de Viamà, de la zona. Així, fent territori. Clar que sí, així m'agrada. Així m'agrada. Doncs Josep, un plaer, moltíssimes gràcies. Torna, quan vulguis ja t'enredarem per fer algun tast, tu no pateixis, que desenredat.
Quan
vinguin els formatges. Sí, Carlos Motagut, a tu t'enredarem la setmana vinent, que t'enredarem cada setmana.
Li tenim una preparada.
Ai, la setmana vinent, que la setmana vinent dilluns és el Dia Mundial de la Ràdio i estem preparant coses interessants. El Carlos no ho sap, però també les està preparant.
Pues bueno, feu propostes i a veure què passa.
Sí, dilluns ell serà aquí, però mentre el troben a ell i al Xavi, els nostres sibarites, a l'Oranget, al carrer d'Envira número 2 de Reus, que m'acabo de donar, que no ho havia dit encara avui, i mira que ja em surt automàtic al veure, carrer d'Envira número 2 de Reus, tots cap allà, tots cap a l'Oranget. Gràcies, nois, fins la setmana que ve.
Molt bé, gràcies.
Amb això posem el punt i final al programa d'avui. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem puntualment demà a les 12:20 amb moltíssimes més coses. Ve la Dara Giné, tenim recepta, tenim aplicacions mòbils, música, que demà ve el Fito Luri, a més a presentar el seu nou treball. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda, que vinc de passar molt bon dilluns.